Són les 8 del supermatí. Bon dia des de Pals.
Molt bon dia. Després d'uns dies de moguda meteorològica i després de quedar ben ventilats per la tramuntana que va bufar ahir dilluns, viurem avui una jornada bàsicament estable.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Jornada estable però freda, això està clar, i ara de seguida ho repassarem amb Marc Vilà. Un dia que es desperta molt fred, ho haureu notat, i en principi a la zona aquí de Pals més o menys sense gaire núvols, però sobretot avui abrigueu-vos, està clar, abrigueu-vos. Qui també s'haurà d'abrigar avui és Pedro Sánchez. En parlarem després, perquè vaja, serà la notícia del dia, i si no passa res més, segurament serà la notícia del que queda de setmana. Avui es presenta, avui coneixerem la sentència del Zero d'Andalusia, és a dir, el gran cas de corrupció que afecta el Partit Socialista en aquests moments i que s'ha estat jutjant fins fa ben poc, que s'estava deliberant, la sentència més o menys estava preparada, però com que hi havia la campanya electoral, el tribunal que havia de decidir va preferir que potser valia més la pena no publicar la sentència abans que Pedro Sánchez guanyés. Això és el que haurien decidir els tribunals. En canvi, potser li anava bé que hi hagués hagut la sentència del procés i per això es va publicar. Són aquestes coses de la relació entre la justícia i els polítics que no acabarem mai bé d'entendre. No se sap en quina direcció van les pressions, si és la justícia la que pressiona els polítics, si són els polítics els qui diuen a la justícia el que han de fer. És aquest embolic que, com que ningú investiga, perquè qui investiga es queda sense subvencions públiques, per exemple, potser, com que no hi ha transparència, perquè tots els projectes de transparència en la justícia queden aturats, com que, per exemple, la justícia europea i la Comissió Europea ja han avisat, el Consell d'Europa han avisat a la justícia espanyola que ha de ser molt més transparent, mentre això no passa, doncs passen coses com les d'avui, no? Que una sentència que podria haver fet canviar el vot a moltíssima gent, segurament sobretot a Andalusia, que potser el Partit Socialista hauria tret molt menys vots, doncs la coneixem quan ja passen 9 dies de les eleccions. Una pena, són les 8 i pràcticament 3 minuts. Benvinguts a la ràdio de l'Empordà.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Ens escolteu a Ràdio Capital, també a Ràdio Bisbal i a connexió conjunta amb Extra FM Costa Brava. Avui al supermatí parlarem d'una cosa molt interessant, que és la oncopsicologia. Parlarem amb la oncopsicòloga Teresa Feliu de l'Oncolliga, perquè aquest dissabte es fa per primera vegada l'Oncolliga, organitza una cursa en silenci per aprendre a explorar el nostre propi cos i conèixer-lo. Parlarem amb la Teresa Feliu perquè ens expliqui les característiques d'aquesta primera cursa en silenci que organitza l'Oncolliga de Girona. Això a S'Agaró. I després acabarem el programa, com cada dimarts, amb el Josep Lluís Vidal i les seves notícies de tecnologia i oci digital. Notícies a aquesta hora a casa nostra, doncs que 5 empreses queden finalistes per redactar el projecte del nou Museu Thyssen. Pedro Ruiz, bon dia.
Bon dia, sí, en aquest procés de selecció per preparar el projecte van concórrer fins a 20 empreses, de les quals només han quedat 5. Ara un jurat haurà de determinar quina de les 5 és l'escollida, però ja hi ha una que ha obtingut 100 punts, Camps Felip Arquitectura més Tuñón Arquitectos.
I creen un museu dedicat a la pel·lícula Petra a Fitó.
L'espai es va inaugurar al Mascals de Fitó, precisament a la finca és propietat d'un dels protagonistes del film, Joan Botey. Es va fer un esmorzar, dinar i vermut, i es va recórrer per algun dels indrets de Fitó on es van gravar algunes escenes del llargmetratge.
Petra, que va ser una de les triomfadores als festivals de cinema catalans de l'any passat, doncs bé, es va, com sabeu, es va rodar, perquè en parla aquí, es va rodar en part a l'Empordà, i ara es crea aquest museu. De seguida ho ampliem. El carrer Germans Ferrer de la Bisbal tindrà un sol carril de circulació. Atenció, si us heu de moure per la Bisbal, un sol carril de circulació durant un mes. Maria Monteis.
Bon dia. Els motius d'aquesta afectació viària són les obres per augmentar la capacitat hidràulica de la xarxa pluvial dels carrers. Es preveu que finalitzin el proper 18 de desembre i, mentrestant, el pas es controlarà amb un semàfor provisional.
I una notícia que ens va cridar l'atenció i quan la vam veure. Augmenta la població de cabres salvatges al massís del Montgrí.
Actualment es calcula que hi ha una població d'aproximadament 200 exemplars, després que els agents rurals, personal del parc i tècnics de la Generalitat hagin fet un seguiment exhaustiu de l'espècie.
Ai, aquesta paradinha, males jugades que ens passa a vegades al programa per tirar les músiques i les sintonies. En tot cas, Palafrugell ha donat el tret de sortida, Palafrugell i molts altres punts de les Empordà, però aquest any ho focalitzem en Palafrugell. Palafrugell ha donat el tret de sortida per 9è any consecutiu al projecte Rossinyol. Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia. Es tracta d'un programa que es basa en la relació entre estudiants universitaris voluntaris i l'alumnat de primària i secundària d'origen estranger. L'objectiu final és fer xarxa i fomentar la integració social.
I amb tu, Eugènia, després repassarem una cosa molt important, perquè aquesta és la Setmana Europea de la Prevenció de Residus i també arriba al Baix Empordà amb moltes activitats.
Sí, són més de 16.000 activitats arreu d'Europa amb l'objectiu d'organitzar accions de sensibilització i donar a conèixer estratègies de reducció de residus. De seguida repassem què podeu fer aquests dies al Baix Empordà.
I el protagonisme avui per les portades de tots els diaris és per Quim Torra, pel president de la Generalitat, que ahir va declarar davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el cas per la desobediència, suposada desobediència, per no haver retirat els llaços grocs de la façana de la Generalitat. Quim Torra va dir que em podeu condemnar, però no canviareu la voluntat del poble de Catalunya, i finalment el judici va quedar vist per sentència. Investiguen, atenció, la violació d'una jove a l'acampada de la plaça Universitat. La víctima va explicar els fets a l'anomenat Punt Lila, organitzat per manifestants, i finalment va abandonar el lloc. No hi ha cap detingut i la policia tampoc no ho ha denunciat. La noia no ho ha denunciat a la policia. I atenció, perquè els Estats Units ja no consideren il·legals els assentaments d'Israel a Cisjordània. L'administració Trump canvia la posició històrica de Washington sobre el Pròxim Orient i allunya la solució dels dos estats, un estat per Israel i un altre estat per Palestina. I atenció també, perquè ahir Arrimadas es va postular per liderar Ciutadans després de la dimissió d'Albert Rivera. Ja va dir que si és per ella liderarà tant el partit al Congrés com l'organització política. I atenció també, perquè aquests dies ha començat el rastreig del 80% dels mòbils d'Espanya. L'Institut Nacional d'Estadística analitzarà com ens movem, però no patiu, perquè tampoc no és un seguiment exhaustiu i tampoc no segueix la persona, sinó més o menys la ubicació de quina antena s'agafa la senyal al mòbil, però això anònimament, en teoria. Vull dir que tampoc no cal exagerar, en tot cas. No exagerem, perquè l'exageració en aquests casos és el que ens porta a patir, a creure que estan passant més coses de les que passen, quan en realitat, en aquest cas, segons ens han explicat, no és el cas. Protagonisme musical del dia avui, Marc Clapés, bon dia.
Hola, bon dia.
El disc Day and Age de The Killers es va editar fa 11 anys, un treball que va suposar un canvi d'estil per la banda de Brandon Flowers, que deixaven una mica de banda les seves guitarres per aproximar-se a un so més electrònic. El resultat els hi va anar de nassos, i Human és el tema més important d'aquell any, d'avui fa 11 anys. I avui és la cançó del dia.
A més, la banda és notícia aquests dies perquè el 2020 publicarà un nou treball després d'uns anys de silenci. El nou disc es dirà Imploding the Mirage i el presentaran en directe en alguns estadis del Regne Unit i Irlanda. De moment no hi ha cap data al nostre país, tot i que aviat se'n donaran a conèixer de noves i també estrenaran un petit avançament.
És fantàstic aquest Human de The Killers.
And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we... answer.
I com a tots els humans, ens agrada saber quin temps farà avui. La previsió meteorològica amb en Marc Vilà. Marc, bon dia. Amb quin temps es desperta avui al Baix Empordà?
Bon dia. Ens despertem amb ambient fred prehivernal i amb aire de tramuntana que les últimes hores ha ventilat tota la zona empordanesa. I s'ha cuidat de netejar el cel de núvols i de deixar el termòmetre realment baix. Amb el pas de les hores, el vent del nord anirà aminorant la força i quedarà la jornada amb sol i algun núvol residual més important al sud de la comarca. Les temperatures es mantindran a la banda freda, com els últims dies, mínimes de 0 a 2 graus i màximes que amb l'ajuda del sol podran pujar una mica i quedaran més benèvoles, quasi ratllaran els 15 graus. Així doncs, un dimarts bàsicament amb sol que alleugerirà la fred. Estabilitat freda, una combinació típica hivernal.
Moltes gràcies, Marc Vilà.
Dos minuts i serà un quart de nou del matí. Teresa Feliu, bon dia. La Teresa Feliu és psico-oncòloga de l'Oncolliga. Teresa,
sí.
Què és una psico-oncòloga?
Bueno, les psicòlogues, doncs, treballem per fer suport psicològic als familiars i persones afectades de càncer. Aquesta és la nostra funció, és acompanyar i fer suport psicològic.
Perquè t'ho pregunto perquè aquest cap de setmana es fa a S'Agaró una, per primera vegada, una activitat que ens va cridar l'atenció i que volíem explicar, saber més nosaltres de què va i explicar-ho als nostres oients, que és aquesta caminada en silenci. Es fa aquest dissabte 23 de novembre. Què és una caminada en silenci?
Doncs una caminada en silenci vol que la persona connecti una mica amb el que sent, no? De fet, la titulem donar-se permís per sentir-se i sentir, que són coses que a vegades ens en oblidem. En la nostra rutina diària tenim molt d'estrès, moltes demandes de l'entorn i vivim sense escoltar-nos massa, no? I per tant, ens feia il·lusió fer una activitat que després la gent també pogués aplicar en el seu dia a dia quan està carregat també d'estrès. La practicarem aquest dissabte, però després la gent utilitzarà estratègies per aplicar a la seva vida quotidiana.
Sí que és cert que quan estem estressats o ens passa alguna cosa, si sortir a córrer, sortir a caminar en bicicleta i només pensar en això ens serveix per, com, a, com a teràpia, no? Com, potser per relaxar-nos. Entenc que aquí es donaran tècniques per impulsar això, no? Perquè a l'hora de caminar doncs, puguem conèixer com estem, si ens trobem bé, no? Què és el que es farà?
I tant. Mira, l'objectiu, una mica el propòsit de la caminada serà, ja que cada dia vivim amb molt de soroll, tant intern com extern, doncs el propòsit serà que la persona intenti aconseguir un silenci, tant extern com intern. A nivell extern em refereixo a les demandes de fora, no? Desconnectar una mica de trucades, whatsapps, càrregues, no?
Ai, i a sí, nivell de...
Sí?
Sí, per favor, demano això.
Sí, 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 perquè és que tots necessitem en algun moment, no? I llavors, a nivell intern, pues, una mica pal·liar aquests valoracions que constantment ens fem nosaltres mateixos, judicis, no? Autoexigències, i veurem que... Si, ja dic pal·liar, no dic aturar, perquè a vegades, quan no estem acostumats, ens costa molt, no? Però si intentem de practicar-ho, veurem que ens trobem més bé, no? Que tenim més benestar. I alhora, intentar de practicar aquest silenci extern i intern amb el contacte amb la natura, no? Perquè nosaltres, en el dia a dia, vivim en un món rodejat de tota una sèrie de naturalesa que poder, no ens ho trobem a valorar, no? La riquesa que té, el que ens pot aportar, no? Poder, un dia ens trobem molt estressats i si ens aturem i mirem el que tenim al nostre entorn, doncs aquest estrès disminueix molt, no? Per tant, és una mica connectar amb tot això.
La sortida, vaja, això serà a 9:15, de 9:15 a 12, aquesta caminada en silenci aquest dissabte 23. Sí. La sortida és a Cal Ros, o sigui, suposo que s'ha agafat també una zona que ens permeti, la caminada, un recorregut que ens permeti allò desconnectar i que no hàgim de passar ni per cotxes, cases... Imagino que és una mica aquest el recorregut, no?
Mira, també és molt important d'aquesta caminada el simbolisme que té, no? Perquè no la fem a Cal Ros perquè sí. De fet, tot aquest projecte ha estat impulsat per l'Aleix Pedrosa, que és el propietari de Cal Ros. Ell va anar a la Fundació doncs, a fer la demanda de que volia fer alguna activitat especial per ajudar els malalts de càncer i les seves famílies i alhora col·laborar amb la Fundació doncs, per un motiu, doncs, perquè volia fer un homenatge a la seva mare que va patir aquesta malaltia. Per tant, per començar, té a més tot aquest simbolisme, no? I llavors, sí, la fem a Cal Ros perquè podem gaudir d'aquest entorn, no? Sortirem, o sigui, les inscripcions es poden fer quan les persones vulguin, poden trucar a la Fundació Oncolliga Girona i a inscriure's, prèviament, o bé el mateix dia, a partir de 9:15 del matí, poden anar a Cal Ros i allà farem les inscripcions, val? I llavors farem el primer tram de Cal Ros fins a la platja de Segaró, que serà una preparació, aquí no haurà començat encara la caminada de silenci, perquè en aquest trajecte sí que hi ha cases, cotxes, un cop ens trobem a la platja de Segaró, comença la caminada. I la farem, farem un recorregut de 6 quilòmetres per aquest camí de ronda tan espectacular que teniu aquí a Segaró.
Mm-hmm. Molt bé, molt bé. Això, recordem, per inscriure's és fundació@oncolligagirona.cat o al 972 22 49 63, per fer el repàs. Però això no és tot, perquè clar, això forma part d'una sessió que estic veient, heu anomenat la Ciutat Alegre. Dissabte hi ha la caminada en silenci, però divendres també es fa una sessió terapèutica, entenc que aquesta ja més dedicats a persones afectades de càncer o familiars, no?
Sí, exacte. Perdona, em permeta que acabi de comentar una cosa referent a la caminada. Sí, sí. La caminada es fa per al camí de ronda i després es torna a Cal Ros i allà Cal Ros s'acaba amb un esmorzar.
Ah, molt bé.
Per tant, ho resumim així, que també és important.
Sí,
eh?
Sí, l'esmorzar està bé. I ja pots rebre tots els inputs que vulguis a l'hora d'esmorzar, si és un bon esmorzar, no?
Exacte, i tant, i tant. És una manera d'acabar amb germanor.
Clar,
eh?
Està clar.
Doncs, tornem al que em comentaves.
Sí, això, aquesta sessió terapèutica.
Sí, el divendres tarda doncs es fa una sessió terapèutica també a càrrec de les nostres psicòlogues de la Fundació, la Núria Aguda i la Carme Ventura, val? I faran una primera part que constarà d'una tècnica que es diu focusing, val? Que consisteix en millorar la consciència corporal, a través de la consciència corporal escoltar les nostres emocions i a partir d'aquí poder-les sanar. Val? I llavors la segona part s'acaba amb una sessió de biodança a càrrec de Laura García, i llavors allà es treballen les possibilitats que té el moviment per aconseguir també el benestar emocional.
Explica'ns això una mica, quines possibilitats té el moviment per aconseguir el benestar emocional, com ens hem de moure, no? Entenc?
Sí, però la veritat és que jo no sóc experta en aquesta matèria, ah, val? Perquè no faig aquesta sessió, per tant no t'ho puc dir, la Laura García ens explicaria molt més, no? Però entenc això, que la música, el moviment, no? En si, el deixar-se anar, el compartir amb un grup, no? Això ja allibera molt d'estrès, també t'allibera d'una mica de la contaminació mental del dia a dia i t'ajuda a obtenir benestar emocional. Ah. Sí.
Perfecte. Recordem que no ho hem dit, la caminada en silenci es fa un donatiu de 5 euros a favor de l'Oncolliga, per tant, importantíssim anar-hi. Teresa Feliu, moltíssimes gràcies per passar avui pel Supermatí per parlar d'aquesta caminada en silenci que organitza la Fundació Oncolliga Girona amb Cal Ros i també amb la col·laboració de l'Ajuntament de Platja d'Aro. Que vagi molt bé el dia, molta sort, i que vagi molt
bé
dissabte.
Perfecte. Moltes gràcies. Us esperem a tots perquè hem preparat aquesta sessió amb molta il·lusió i molt d'amor cap a l'Aleix i a la seva família. D'acord?
Doncs sí, i animem a tothom que hi vagi.
Fantàstic.
A tots els oients. Bon dia, que vagi bé.
Bon dia, gràcies, adéu.
Vuit i 22 minuts, de seguida tornem a ser aquí al Supermatí.
Costa Brava Wedding Day, 23 i 24 de novembre, a l'Espai Cultural La Bòbila de Palafrugell. Vine a gaudir d'un extens programa d'activitats, amb ponències, demostracions de noves tendències en perruqueria i maquillatge i actuacions musicals. I dissabte 23 a les 9 del vespre, gran passarel·la inaugural a càrrec dels comerços associats a Oxigen i passarel·la de moda nupcial. Costa Brava Wedding Day, 23 i 24 de novembre, a l'Espai Cultural La Bòbila de Palafrugell. Organitza La Clau Events and Weddings. Col·labora Associació de Comerciants Oxigen i l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell.
L'Ajuntament de Pals t'informa.
Si ets un amant del vi i t'agradaria viure una experiència enogastronòmica única i profitosa, et recomanem que t'apuntis al curs de tast de vins que organitza l'Aula d'Adults de Pals. Pots trobar més informació a pals.cat.
És una informació de l'Ajuntament de Pals, amb la col·laboració de Ràdio Capital.
Tota l'actualitat de l'Empordà és al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I a Ràdio Capital falten 5 minuts pràcticament per 8:45 del matí. Cinc empreses han quedat finalistes pel procés de selecció per qui farà el projecte pel nou Museu Thyssen. És a dir, el Museu Thyssen avança i ara ja sabem quines empreses han quedat finalistes per mirar de veure com es farà aquest Museu Thyssen.
Doncs si l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha publicat la llista de les empreses que han restat finalistes per al concurs de redacció del projecte bàsic i executiu de reforma i ampliació del monestir, on s'ubicarà, per cert, el Museu Thyssen de la ciutat Ganxón. En total, com dèiem, han quedat 5 finalistes de les 20 que s'hi van presentar. Segons expliquen des del consistori, el jurat que delibera ha dit que destaquen la gran participació i qualitat de les empreses que es van apuntar al concurs. Ara hauran de decidir quina serà la guanyadora.
I quines són, per tant, les empreses escollides, aquestes finalistes?
Les 5 empreses escollides són Camps Felip Arquitectura més Tuñón Arquitectos amb 100 punts, Martínez La Peña i Torres Arquitectos més Adrià Oriols amb 90, Fuses Via de Arquitectes amb 90, Calderón Folk Studio més AB62 Arquitectos 80 punts i Nieto Sobejano Arquitectos amb 80 punts.
Molt bé, doncs ho seguirem pendents. Aviam com avança aquest projecte de redacció del Museu Thyssen. Segur que recordeu la pel·lícula Petra, que va guanyar molts premis la temporada passada. Doncs bé, han creat a Fitor un espai dedicat a aquesta pel·lícula. En concret, aquest espai es troba al Mas Calç de Fitor. Es va fer un acte d'inauguració amb el director del film i un dels principals protagonistes.
A l'acte d'inauguració hi van assistir més d'una vintena de persones, entre els quals hi havia el protagonista del film i propietari del Mas Calç, Joan Botey, així com el director del llargmetratge, Jaime Rosales. L'acte va començar al matí amb un esmorzar que es va acollir al Mas Plaja. Des d'aquell punt es va partir a diferents espais de Fitor on es van gravar algunes escenes de la pel·lícula. Durant el trajecte, tant Botey com Rosales van explicar detalls d'aquests moments del llargmetratge que els visitants van poder veure a través d'una tauleta mentre eren al mateix lloc on s'havien filmat aquests fragments. Posteriorment van dirigir-se al Mas Calç de Fitor, on van fer un dinar i un vermut. És precisament en aquest indret on s'hi troben més detalls de la pel·lícula i més dades explicatives. De fet, abans del dinar es va procedir a la inauguració d'aquest espai, que coincideix amb el lloc on es va realitzar el càsting de la pel·lícula. Com a curiositat, el seu protagonista, Joan Botey, ha estat reconegut pel seu paper al film amb el premi a millor actor del Festival de Cinema Iberoamericà de Brasil.
I Pedro, quina és la història d'aquesta pel·lícula?
Narra una tragèdia grega moderna. Va ser estrenada el 19 d'octubre de 2018 i això va portar el seu director a anar per 5a vegada al Festival de Cannes. Explica la història de Petra, protagonitzada i representada en aquest cas per Bárbara Lenny, que després del decés de la seva mare vol saber qui era el seu pare. Aquesta voluntat de descobrir qui encarnava la seva figura paterna la condueix al Jaume, que és representat per Joan Botey, un escultor que el mou al poder i és cruel. La Petra també coneixerà el fill d'aquest artista i la seva dona. A partir d'aquestes connexions es podrà desenvolupar la trama.
Vuit i 28 minuts, una notícia important si us heu de moure en cotxe per la Bisbal. Per què? Doncs perquè el carrer Germans Ferrer de la Ferrer de la Bisbal d'Empordà tindrà un únic carril de circulació durant un mes a causa d'unes obres per mirar d'augmentar la capacitat hidràulica de la xarxa pluvial.
Les actuacions s'estan duent a terme als carrers Pedró i Germans Ferrer i es preveu que finalitzin, com dèiem, el 18 de desembre. L'objectiu de les obres és donar resposta a les inundacions produïdes en aquest àmbit a causa de la insuficiència de les actuals canonades. S'implantarà un nou col·lector de desguàs d'aigües pluvials en els carrers indicats, així com en la formació de nous embornals de gran capacitat. El projecte també preveu la reposició de les voreres i de la calçada en aquelles parts afectades per les obres.
I Maria, de quina manera afecten aquestes obres a la circulació?
Doncs com les feines s'han de desenvolupar a la calçada del carrer, s'ocuparà un dels carrils de circulació dels vehicles, fent que només en quedi un en pas alternatiu de vehicles regulat mitjançant un semàfor provisional. Des del consistori es va avisar als veïns i veïnes que són de la zona que tinguessin en compte que les entrades dels vehicles quedaran tallades fins al 18 de desembre. Aquestes obres corresponen, com dèiem, al projecte d'augmentar la capacitat hidràulica de la xarxa pluvial dels carrers Pedró i Germans i afecta directament els carrers Pedró, Germans Ferrer, Plaça de la Sardana, Passatge de la Pau i, en part, a l'interior d'una finca del carrer Pedró.
Acabem d'arribar a 8:45 del matí. És l'hora d'anar cap al Montgrí. Per què? Doncs perquè la població de cabres salvatges ha augmentat al massís del Montgrí durant aquests darrers anys, sobretot el 2019. Actualment es calcula que hi ha una població aproximadament de 200 exemplars. Això després que els agents rurals, personal del parc i tècnics de la Generalitat han fet un seguiment exhaustiu de l'espècie.
El principal objectiu dels controls és determinar quina ha de ser la millor gestió per aconseguir mantenir un nombre adequat i saludable d'exemplars, de manera que la seva continuïtat sigui viable, controlada i segura. A més de controlar i saber el nombre d'exemplars durant el seguiment, també es realitzen proves mèdiques per determinar si els animals pateixen alguna malaltia. Ara per ara, totes les mostres han donat negatiu en llengua blava, tuberculosi o brucel·losi. Les anàlisis s'han fet en el marc de la col·laboració entre el Departament d'Agricultura i la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona.
I quantes cabres hi ha ara mateix en el Montgrí, Maria?
Actualment es calcula que al massís del Montgrí hi viuen entre 175 i 200 cabres salvatges, una xifra que encara no ha estat confirmada al 100% i que es detallarà amb més precisió a partir del quart cens que es farà aquest mes de novembre. Segons subratlla el Departament d'Agricultura, la població actual és lleugerament més nombrosa que la del darrer cens que es va fer a principis d'any, quan el nombre d'exemplars es va fixar en un mínim de 150. El projecte de les cabres del Montgrí és un model de col·laboració entre diferents departaments de la Generalitat i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, que es podrà ampliar a altres ajuntaments de municipis veïns. Així mateix, han participat en els censos diferents entitats com la Societat de Caçadors del Montgrí.
Hi ha qui es preguntarà que de què ens serveix saber quantes cabres hi ha a Montgrí o... Jo el responc, és que és essencial conèixer el nostre entorn i conèixer què és el que està passant i, home... Jo no dubtaria a anar a visitar i veure-les, perquè això, aquestes cabres salvatges a mi sempre m'han cridat molt, molt, molt l'atenció. Ja ha començat el projecte Rossinyol, aquest programa que es basa en la relació entre estudiants universitaris voluntaris i alumnat de primària i secundària d'origen estranger. Dels punts on ha començat aquest projecte és a Palafrugell, on hi participen almenys al voltant de 8 persones, no? De 8 universitaris i 8 nens, no, Eugènia?
En aquesta edició hi participen 8 universitaris i 8 infants d'origen estranger que resideixen a Palafrugell. Són alumnes de les escoles Barceló i Mates, Torres i Jonama, Pivert i Carrilet i dels instituts Frederic, Martí Carreras i Baix Empordà. I tots ells estan coordinats per l'àrea d'educació de l'Ajuntament. Els mentors esdevenen un referent d'aquests nois i noies, els quals acompanyen doncs, perquè siguin coneixedors dels diferents espais de la seva vila, com són, per exemple, àmbits de lleure, producció cultural, etc. L'objectiu és afavorir el desenvolupament d'aquestes persones i consolidar la seva integració social, cultural i lingüística.
Clar, perquè aquest projecte s'estableix com una xarxa, no?
Sí, exacte. De fet, la finalitat del projecte és afavorir la integració, com dèiem, cultural, social, lingüística d'aquest alumnat i que la Universitat de Girona i el conjunt d'institucions que hi participin contribueixin també a sensibilitzar l'entorn pel que fa a la igualtat i la inclusió. Primer, els estudiants de la UDG, que s'ofereixen com a voluntaris per al mentoratge, se'ls assigna un tècnic de la mateixa universitat que els forma i aleshores durant tot el curs estan amb aquests nens i nenes, i al final doncs, es fa una trobada conjunta de tots els mentors i mentores i de tot l'alumnat del municipi, que allà es comparteixen vivències i aprenentatges i fan balanç de l'experiència. A més, al final també aquests estudiants reben un certificat per la formació i per la tasca que han realitzat, i se'ls reconeixen uns crèdits de reconeixement o de lliure configuració. Aquest projecte educatiu també es desenvolupa en altres municipis, com són Girona, Santa Coloma de Farners, Olot, Figueres, Lloret de Mar, Blanes, i també dins del Baix Empordà, a la Bisbal, a Palamós, i fora també doncs, a Banyoles, Hostalric, Ripoll i Maçanet de la Selva.
De seguida escoltarem la Montserrat Tura amb el seu comentari d'avui, i de seguida parlarem també amb en Josep Lluís Vidal per parlar d'oci i tecnologia digital. Sabeu que normalment en aquest programa fem una agenda, un repàs de l'agenda els divendres. Doncs avui fem una agenda avançada, perquè aquesta setmana, bé, molt important, és la Setmana Europea de la Prevenció de Residus. Més de 16.000 activitats arreu d'Europa, i amb l'objectiu d'organitzar accions de sensibilització i donar a conèixer estratègies de reducció de residus. Al Baix Empordà, òbviament, també s'hi faran coses, i ho repassem amb l'Eugènia Güell.
Doncs a Begur, per exemple, es farà una campanya de recollida de joguines reutilitzables amb Càritas, i també a Begur, però també a molts altres pobles, es farà una recollida d'aliments propers a caducar en supermercats i en la indústria agroalimentària, amb la Fundació del Banc dels Aliments. Això, com dèiem, es farà a Begur, a la Bisbal d'Empordà, a Palamós, a Palafrugell, a Sant Feliu de Guíxols i a Torroella de Montgrí.
Hi ha una altra activitat que es diu Bosc de la Vida, que ha tingut molt d'èxit arreu del país.
Sí, es farà aquesta, de fet, a Begur i a Palafrugell, i es tracta que bàsicament des de les escoles de primària i secundària fins a associacions i empreses de 27 poblacions catalanes crearan el seu arbre amb missatges de prevenció de residus. Les imatges i enregistraments dels arbres permetran a l'Agència de Residus de Catalunya compilar un vídeo per complementar el Bosc de la Vida europeu.
I també hi haurà xerrades, no?
Sí, per exemple, a Begur, una xerrada i un taller de bosses reutilitzables i tins naturals, i també a Verges o a la Bisbal d'Empordà, per exemple, hi haurà parades informatives amb exemples per reduir residus a l'hora de fer la compra. També es faran activitats per conscienciar i donar eines per evitar la generació de residus a la cuina, i això, per exemple, es farà a Palamós.
I alguna acció en concret, Eugènia?
Sí, per exemple, tres accions de neteja a Begur al llarg del curs escolar, o també a Palafrugell els alumnes de cinquè passaran per les classes a recollir contenidors de plàstic i de paper. A més, també de cara al que podem fer des de casa, a Palafrugell es farà una visita a la depuradora municipal per treballar la problemàtica de la generació de residus, i explicaran com aquests poden arribar a l'aigua. Per tant, des de casa es podrà reflexionar de com generem tots els residus.
Molt bé, ja sabem quines activitats es fan. Posem una mica de context. Què és això de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus a nivell europeu?
Doncs va néixer l'any 2019 en el marc del programa LIFE de la Unió Europea, i gràcies a l'empremta de diversos estats i regions, i també a la participació continuada de tota mena d'entitats, han pogut anar treballant amb aquests objectius, que són fomentar i donar a conèixer estratègies i accions sostenibles per reduir els residus arreu d'Europa. També fer públiques les tasques que es duen a terme des de diversos actors, com són les escoles, associacions, administracions, empreses, universitats, i també un altre objectiu és fer canviar el comportament quotidià de la ciutadania europea. Per això, com dèiem abans, es fan aquestes activitats de tallers i informatives. A Catalunya enguany hi participen 300 entitats, que són de fet un 30% més que a l'edició anterior, i hi participen administracions públiques, associacions, empreses, institucions educatives i altres institucions més de ciutadans particulars. I aleshores, doncs, es fan tallers de cuina freda, festes d'aliments aprofitats i mercats a segona mà i visites a les deixalleries.
Les 8:38 minuts.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Repassem, o fem... aturem una mica el ritme del programa, aquest programa que ha estat molt intens, i escoltem la Montserrat Tura, exconsellera, exalcaldessa de Mollet del Vallès, que ens porta aquest comentari.
A Hugh Hare van amputar-li, perquè se li havien congelat, les dues cames quan tenia només 17 anys. Havia nascut a Pensilvània i s'havia criat en una comunitat Amish, allà on rebutgen els avenços tecnològics. Un any després de l'accident, Hook havia ajudat a dissenyar unes noves cames i escalava millor que abans de l'accident totes les muntanyes. Ara és el millor expert en biomecatrònica i dirigeix més de 50 projectes per aconseguir mobilitat i sensibilitat en diverses zones de cossos amputats. Afirma que tots nosaltres haurem de canviar el nostre concepte de discapacitat. Després d'una conversa amb persones que han patit greus accidents incapacitants, descobreixes sovint una història no només de superació, també de redescobriment i reorientació personal i professionals. Són històries admirables, són històries que commouen. Hook Hare, considerat avui el líder mundial en el camp de la biònica i de la biomecànica, no li agradaven les matemàtiques i era un estudiant mediocre. Les cames ortopèdiques que li van posar després de l'amputació eren tan bàsiques que el feien sentir una càrrega pels del seu entorn. Necessitava una ajuda que ell sabia que era innecessària. Així han començat moltes històries d'èxit. Aquests darrers dies, a Girona, s'ha celebrat el 40è aniversari d'una entitat dedicada a l'autoorganització de persones amb discapacitats coneguda amb l'acrònim MIFAS, Minusvàlids Físics Associats. Lluny del plany i de la queixa, la seva trajectòria ha esdevingut un referent obligat. El seu actual president, Albert Carbonell, en una cadira de rodes des d'un accident de trànsit, bé, si és que existeixen els accidents en el trànsit, perquè més aviat són accions irresponsables, explica que la societat no acaba d'entendre el que suposa desaprofitar la feina i la força de tots els que, com ell, volen ser lliures i útils. Tenir feina és el més alliberador. Sentir-se útil és l'antònim de ser depenent de l'entorn. Ara, MIFAS és un grup amb ramificacions a diversos sectors empresarials. El grup ha aconseguit més de 5.000 socis i més de 400 treballadors. Ofereix a les persones que pateixen discapacitats tota mena de serveis i una llar si la necessiten. Afavoreix el procés de rehabilitació, però sobretot cerca sense defalliment l'autonomia personal. Un objectiu irrenunciable, una estratègia clara, una determinació inesgotable han convertit aquesta entitat en una estructura robusta, independent de l'administració. I nascuda en la vella Girona, la seva extensió territorial s'acosta progressivament a la capital catalana. Sense melodrama, amb la veritat de les seves situacions personals i col·lectives, la integració i la inserció no són coses que s'esperin. Són la seva empremta indeleble. Units són més forts. En un dia a dia gens fàcil per a ells, que significa un èxit que masses vegades han escoltat que era impossible.
Moltes gràcies, Montserrat Tura, aquest comentari de la Montserrat Tura al Supermatí de Ràdio Capital, que podeu recuperar, com sempre us diem, podeu recuperar a radiocapital.cat.
Festa Brava Wedding Day. 23 i 24 de novembre a l'Espai Cultural La Bòbila de Palafrugell. Vine a gaudir d'un extens programa d'activitats, amb ponències, demostracions de noves tendències en perruqueria i maquillatge i actuacions musicals. I dissabte 23 a les 9 del vespre, gran passarel·la inaugural a càrrec dels comerços associats a Oxigen i passarel·la de moda nupcial. Costa Brava Wedding Day. 23 i 24 de novembre a l'Espai Cultural La Bòbila de Palafrugell. Organitza La Clau Events and Weddings. Col·labora Associació de Comerciants Oxigen i l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell.
A Ràdio Capital t'oferim el matí perfecte amb informació, música, entreteniment, concursos...
Jo ara estaria tranquil·lament dormint al llit, perquè això de fer el matí capital està molt bé, eh?
I amb en Marc Clapés. Sí. No tot podia ser perfecte. De matins n'hi ha de moltes classes, però nosaltres tenim el millor.
Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
Matí Capital, de dilluns a divendres.
Josep Lluís Vidal, bon dia.
Hola, què tal, bon dia?
Molt bé. És dimarts i parlem de tecnologia i oci digital amb en Josep Lluís Vidal en aquesta secció que ja és sinònim de miedito miedo.
Home, no, no.
Ho dèiem abans.
Que... Comença el dia positiu, home.
Sí. No, una de les notícies del dia, de fet, va començar ahir aquest recopilament de dades dels mòbils per part de l'Institut Nacional d'Estadística. Se n'ha parlat molt, sí. I jo crec que no s'hauria d'exagerar, no? Potser amb realment les dades que aconsegueix de tu aquest Institut d'Estadística no són gens definitives ni tampoc t'ubica exactament en el punt.
A veure, ni molt menys. És veritat que també ho comentaves abans al principi del programa que no hem d'exagerar, no? Que realment tampoc ens hem de posar paranoics, però, a veure, partim de la base de que amb tecnologia tot és possible, a nivell tècnic tot és possible, és a dir, que llavors el que es pugui fer o no es pugui arribar a fer ja no té a veure amb si tècnicament és possible o no, ja té a veure més amb temes de moralitat, d'ètica, d'interessos, etc. No? I per tant, doncs clar, hem de trobar una mica sempre l'equilibri entre totes aquestes informacions que apareixen sovint sobre robatori de dades i notícies com aquesta, no? De que l'Institut Nacional d'Estadística rastrejarà mòbils durant uns dies concrets i durant uns períodes concrets que un d'ells, el primer de fet, ha començat aquesta setmana i com tu deies, va començar ahir i finalitzarà demà dijous. A veure, com funciona això? Què passarà? Que ara resulta que el govern sabrà on estem en cada moment i què és el que estem fent? No significa això, ni molt menys. Una cosa molt allunyada. De fet, d'alguns experts de l'Institut Nacional d'Estadística alerten de que això, coneixen també, de que això s'ha comunicat malament i que no s'ha explicat en profunditat quin és l'objectiu d'aquesta acció o d'aquest experiment o d'aquesta iniciativa, no? I, clar, també és que no arriba en el millor moment, potser, aquesta prova, no? Primer, per tot el que està passant a Catalunya en les darreres setmanes, en els darrers mesos, a nivell de mobilitzacions, a nivell de protestes, etc, no? Després, també, tampoc arriba en el millor moment, just quan fa relativament poc vam conèixer que l'Estat havia aprovat per decret que podia tallar les comunicacions d'internet via mòbil, via aplicacions, etc. Considerés que l'ordre públic està en perill, no? Ah, si després, al cap d'una setmana o al cap de dues setmanes, es diuen que rastrejaran els mòbils, doncs salten totes les alarmes i és normal, no?
Clar.
Sí. Però clar, ara analitzem...
No, digues tu.
Analitzem, doncs, una mica en profunditat en què consisteix això.
Clar, el tipus de seguiment que ens fan, no?
Exacte, mira, hi ha una cosa, hi ha un procés que es diu anonimitzar i té molt a veure amb el Big Data. El Big Data, al final, són, com més o menys es pot deduir del seu propi nom, una quantitat ingent immensa de dades que generen normalment fruits de determinats comportaments amb dispositius en un determinat lloc. És a dir, per exemple, si tots anem a un concert, per exemple, del Bruce Springsteen al Camp Nou, on hi perfectament en poden haver 80 o 100.000 persones, i tots comencem a fer servir el mòbil via per WhatsApp la foto del Bruce tocant, doncs, aquí hi ha un consum de dades en un lloc concret, amb un interval d'hores molt concret, que s'està connectant doncs, els mòbils amb unes antenes concretes. No? Doncs aquí es pot veure molt clarament que un grup significatiu d'usuaris, en quant a número, està, no és que estigui fent servir WhatsApp o estigui enviant una foto, sinó que simplement hi ha un número de persones molt significatiu que està concentrada en un espai molt concret, en un lloc molt concret, que s'ha connectat a una antena de telefonia mòbil concreta. I aquest és el tipus de dades que recolliran des de l'Institut Nacional d'Estadística. No què és el que estàs fent, perquè, a més, tampoc seria ben bé tècnicament possible això, únicament triangulant la senyal del telèfon mòbil a partir del repetidor. T'haurien d'instal·lar, com a vegades hem comentat en aquesta secció, algun tipus de software, que seria un virus, bàsicament, no? que prengués el control del teu sistema operatiu, del mòbil o del dispositiu al que estàs connectant, per, jo què sé, prendre el control del micro, prendre el control de la càmera, etcètera, etcètera. Per tant, no ens espatem. El que faran serà veure, sobretot, i analitzar moviments en massa i sense poder identificar les persones, això és molt important, quants dispositius doncs, es concentren en un dia determinat, en una hora determinada, en un determinat espai. És a dir, quantes connexions, quantes peticions es fan des dels mòbils a les antenes de telefonia mòbil en un espai concret.
Per tant, tu recomanes no exagerar i no preocupar-nos en excés.
No. A més a més, han circulat per internet i per WhatsApp coses una mica absurdes. Com protegir-se de tot això? Doncs mira, és que tècnicament és gairebé impossible no protegir-se d'això. I estan circulant una mica bulos, també. Estan dient... Jo ahir em va arribar, per exemple, per un grup de WhatsApp una informació que deia: poseu el telèfon en modo avión i feu trucades per wifi. A veure, senyor, si poses el telèfon en modo avión...
No pots fer trucades.
Sense wifi. és que et quedes sense wifi. El modo avión és modo avión. És connectivitat zero. O sigui, és fer servir el mòbil per fer fotos i gravar vídeos.
Però
i ja està.
A mi fa la sensació que això és gent que es vol riure de la situació, no? I aprofita una mica la cosa per riure's de la gent.
No, i també molt fruit de la ignorància, perquè jo m'he trobat en molts casos que hi ha molta gent que no sap ben bé què significa el modo avión, I que confon que, per exemple, el modo avión és que només afecta les trucades, per exemple. I no, el modo avión afecta tota la connectivitat, fins i tot el GPS del dispositiu. Clar, és això, no? Per tant, mira, només hi ha, bàsicament, dues maneres d'evitar que ens rastregin el mòbil. Una...
No fer-lo servir,
directament apagar-lo i fer desintoxicació de mòbils durant uns dies.
Que no aniria malament,
per altra banda, també s'hauria de provar. I després, a més ens sorprendríem segurament que el món tampoc s'hauria destruït després quan tornem a connectar el mòbil. Potser el mòbil se destruiria de la gran quantitat de WhatsApps que ens arribarien. No. Ei, estàs bé? I per l'altra, sí que és veritat que, per exemple, Vodafone ho posa molt fàcil. A dins de la seva aplicació d'usuaris i del seu web hi ha una opció que diu: no vull que Vodafone comparteixin les meves dades de manera anonimitzada. És a dir, que llavors automàticament Vodafone no cedeix aquestes, les dades de la ubicació del teu dispositiu al govern. Orange també ho va fer, però no de manera tan automàtica, sinó que havies d'enviar un correu a una adreça concreta i fer la petició de manera formal. Clar, ara ja no ets a temps. I Movistar no ha fet cap d'aquestes accions. Ni es pot fer a través de l'aplicació, ni es pot fer per correu, ni per res. Amb Movistar, si tens Movistar, apaga el mòbil, si no vols que et siguin estressat.
Molt bé. Josep Lluís, canviem de tema. Això a molts oients els interessarà, que és aquesta nova funcionalitat d'Instagram. Bé, no sé si funcionalitat o disfuncionalitat, perquè s'elimina una característica molt típica d'Instagram, que és allò de comptar quants likes tinc en aquesta foto o en aquesta altra, no? Ara ja no sabrem quants likes tenim a Instagram.
Pot semblar una mica una involució, no? Un pas enrere de la xarxa social, perquè al canviar la física és veritat que les xarxes socials és una de les característiques és, bé, doncs, l'abast que es produeix a partir dels likes, del compartir, etcètera, etcètera, no? Dels comentaris. Bé, Instagram va començar a fer una prova fa uns mesos a determinats països, com per exemple Austràlia, Brasil, el Canadà, també a Itàlia o el Japó, eliminant el comptador de likes, no els likes, no la possibilitat de fer like amb una foto o amb una publicació, sinó el comptador, és a dir, tens 20, 30, 50, 100 likes per una foto. I ara ha decidit fer la prova, atenció, estem amb una prova, no estem en una situació definitiva, ho ha decidit fer a tot el món, a nivell global, ha decidit implementar això a tot el món.
És a dir, jo, jo sí que podré veure, perquè vaig veure un mòbil que ja se li havia aplicat la prova, jo sí que podré veure quants likes m'han fet a mi, el que no podré comparar-ho amb els likes d'altra gent, per exemple, els influencers, allò que arriben a milions de likes, doncs això ja no ho podrem veure.
Exacte, tu no podràs veure els likes dels altres, només els teus. Llavors, també és veritat que això no és aplicable a tothom. És una prova que Instagram està fent únicament per a un grup determinat d'usuaris. Per què? Doncs perquè així el que volen és veure quin és el comportament, què és el feedback per part dels usuaris tot el món, en diferents mercats, en diferents usos de la xarxa social, no? I llavors, després conclouran si el que fan és aplicar-ho ja de manera definitiva i per tothom o fan marxa enrere. Jo crec que la cosa va perquè al final ho acabaran eliminant, eh? I a més, una de les, o la principal, de fet, justificació que donaven per prendre aquesta mesura o per fer aquesta prova era, doncs, per la salut mental dels usuaris, eh? Saps allò que s'ha arribat a, en alguns casos a nivell mèdic, a parlar d'aquesta obsessió, no? Per els likes, per la popularitat. I és veritat, en algunes persones això ha causat alguns trastorns, no? Sí. Ostres, no, tinc pocs likes o no en tinc cap, o llavors això pot arribar a ser un problema psicològic. Llavors, doncs, veurem com evoluciona tot plegat, jo crec que va la cosa cap aquí, eh?
Josep Lluís, doncs acabarem la secció amb aquesta cançó que crec que és perfecta per avui.
A veure.
Que es diu... Ara bé. Suda que tinguis més likes i que tiris fotos a llocs cars. Me la suda que tinguis més likes, la cançó.
Ah, sí, totalment. M'importen dos pitus.
Toques grasses amb So i Lil Dami, una cançó fantàstica que serveix perfecta, perquè ara ens la sudarà perquè no sabrem si tens més o menys likes.
Clar, aquí el problema sí que és veritat que s'ha d'apuntar que potser un problema el tindran la gent que s'hi dedica professionalment, eh? Tipus influencers o també gestors de xarxes socials, perquè llavors... Sí que Instagram haurà de trobar la manera de poder reportar quin és el rendiment d'aquell compte, eh?
Clar,
a veure com ho fan, això.
I si segueix sortint a compte, fer like, perquè si no ha de, si no ha d'aparèixer que tu has fet like a una persona, potser ja no fas aquest doble clic. Per
ja no és un reclam,
ja no és un reclam.
Això.
No, clar. Llavors, com que és una prova, veurem com avançar o com no avançar. Josep Lluís, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Que vagi molt bé la setmana.
Adéu.
Adéu. Vaig veure caure tants dinosaures, la mort dels líders, la branca s'ha fet arbre i el bosc cap al camí. Ens hem perdut i a mi m'agrada viure així. Mira, mira, fet de poder, de pors i de mentires. Un puto selfie més i em trac la vida. Ei, me la suda que tinguis més likes i que tiris fotos a llocs. En tot cas, quan pengem coses a Instagram, si us agraden, si us plau, feu-nos like. I també ens agrada molt aquest repàs que fem a l'actualitat del Baix Empordà en forma de mapa.
A tot el Baix Empordà, i de fet a tota Europa, aquesta és la Setmana Europea de la Prevenció de Residus. Són més de 16.000 activitats arreu d'Europa amb l'objectiu d'organitzar accions de sensibilització i donar a conèixer les estratègies de reducció de residus. Al Baix Empordà es fan activitats de tot tipus, però sobretot tallers i recollida d'aliments i joguines.
A Sant Feliu de Guíxols, 5 empreses queden finalistes per redactar el projecte del futur Museu Thyssen, que estarà dins el monestir amb la seva corresponent ampliació. En aquest procés de selecció per preparar el projecte van concórrer fins a 20 empreses.
A la Bisbal d'Empordà, el carrer Germans Ferrer tindrà un únic carril de circulació durant un mes a causa de les obres per augmentar la capacitat hidràulica de la xarxa pluvial. Les actuacions s'estan duent a terme als carrers Padró i Germans Ferrer i es preveu que finalitzin el 18 de desembre.
A Fitor creen un museu dedicat a la pel·lícula Petra. En concret, l'han inaugurat al Mas Calç de Fitor. Precisament, la finca és propietat d'un dels protagonistes del film, Joan Botey. Es va fer un esmorzar, un dinar i un vermut, i es va recórrer per alguns dels indrets on es van gravar algunes escenes del llargmetratge.
Un últim repàs a la meteorologia, Marc Vilà.
Amb el pas de les hores, el vent del nord anirà aminorant la força i quedarà la jornada amb sol i algun núvol residual més important al sud de la comarca. Les temperatures es mantindran a la banda freda, com els últims dies, mínimes de 0 a 2 graus i màximes que amb l'ajuda del sol podran pujar una mica i quedaran més benèvoles, quasi ratllaran els 15 graus.
Doncs a moment a Pals estem a 5 graus. Això vol dir que abrigueu-vos, si us plau, que vagi molt bé el dia.